de les instal·lacions. I pel que fa al temps, avui domina l'ambient assolellat i la temperatura anirà en augment. Arribarà fins als 20 graus al litoral i també a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Als Sendes de la xarxa de comunicació local tenim la motxilla ben carregada d'idees. Si ens acompanyeu en els propers 25 minuts, descobrireu opcions per fer excursionisme, senderisme i viatges. Som ja al capítol número 396 del nostre programa i els tres continguts del dia els presentem en el següent sumari. Un nom ben suggerent i que és tota una declaració d'intencions. El web turismeacatalunya.cat, un portal que, vinculat a la revista Turisme Catalunya, ens proposa llocs per visitar a tot el país, així com l'oferta d'allotjaments, de gastronomia, d'empreses turístiques i moltes coses més. Connectarem amb la seva redacció perquè la Marta Sanahuja ens en doni més detalls. A l'espai de senderisme, avui un suggeriment per fer el Cabra, un petit clàssic de circular que corona els cinc cims que tanquen Ulldeter. Per ordre en sentit horari, el Gra de Fajol Petit, el Gra de Fajol, el Bastiments, el Puig d'Umbriaga i el cim de Bassivers, un puja-baixa encadenant cims i colls. Seguim coneixent racons imprescindibles de la Xina. La Yolanda Espuela continuarà a Xi'an, topònim que, evidentment, associem als famosos guerrers de terracota. En va visitar el complex i tot seguit ens l'explica. I avui també incloem en el capítol un altre dels grans clàssics, la Gran Muralla Xinesa, visitada des de les proximitats de Beijing. Què? Promet o no promet el programa? Ho descobrim junts? Doncs va, que marxem. Seguim coneixent portals, blogs i pàgines web que ens ho posen molt fàcil a l'hora d'escollir destinació per passar un dia festiu quan sigui possible. Avui la proposta sorgeix de les Terres de Ponent, però és un projecte que parla del global del país. Una revista i un portal web que porten per nom Turisme Catalunya. Turisme Catalunya és un mitjà de comunicació que obre les portes a tots els esdeveniments, rutes, racons i empreses del sector turístic arreu de Catalunya que es vulguin donar a conèixer. L'impulsa Magazine Publicacions i va néixer arran d'una petita secció que feia una de les seves treballadores a la revista Magazine Lleida. La secció donava, per tant, que d'aquí va néixer la revista Turisme Catalunya i de la revista El Salt a Internet, el naixement del portal. Fem un clic a la www.turismeacatalunya.cat. A dalt s'extén un menú amb diferents continguts, un apartat d'agenda d'activitats, un altre titulat Racons i rutes, amb propostes a les quatre demarcacions, o un altre que s'anomena On anem, amb suggeriments d'allotjaments, gastronomia, lleure i oci. Ho explica tot plegat la Marta Sanahuja, coordinadora i redactora de Turisme Catalunya.
La web dona l'oportunitat d'escollir on perdre's i gaudir d'un turisme de proximitat, adaptant-se a les exigències de cada visitant, en aquest cas el navegant de la web. Amb això volem dir que el contingut que hi pots trobar doncs, són diferents esdeveniments classificats per temàtica, racons o indrets de Catalunya, ja siguin pobles, ciutats, parcs naturals, museus, així com també doncs, rutes i diferents empreses del sector turístic que les classifiquem a l'apartat del on anem.
De vegades passa que el navegant d'internet pot tenir la sensació de perdre's entre una enumeració de continguts i de llargues llistes que sovint obliguen a fer scroll cap avall o bé a obrir noves pàgines. En aquest portal, però, trobarà una forma diferent d'escollir la destinació que li simplificarà la feina. Marta Sanahuja.
Tot exposat d'una manera, creiem que una mica diferent a altres portals, que és per comarques. Hi ha un mapa interactiu que et mostra cada comarca. De cada comarca pots trobar doncs, l'agenda, els racons i les rutes i les empreses. És a dir, quan tu entres dins d'aquest mapa interactiu, tu esculls, doncs, aquest cap de setmana volem anar a les Garrigues. Doncs si volem anar a les Garrigues, tu cliques i allí et sortirà, doncs, tot el que es pot fer a les Garrigues. I aquests apartats, si dius, ostres, és que vull buscar, a veure, diferents apartats o diferents propostes que pots trobar a Catalunya, no només d'un lloc concret, doncs tens una barra d'inici on allí pots clicar, doncs, ja sigui a l'agenda, els racons o les rutes o les empreses, que és l'on anem, que hem comentat abans.
I també al menú de la part superior trobareu una entrada a la revista del mateix nom, que és l'embrió del projecte. Publicació que ja ha superat els 72 números editats, amb periodicitat mensual. Es pot veure i llegir en línia, tot i que ja sabem que no hi ha res com l'edició en paper per fullejar quan es vulgui. A 2,95 € l'exemplar i la possibilitat de subscriure's per 35 € l'any. El menú es completa amb el contacte. Però anem a l'apartat estrella del web, racons i rutes. N'hi ha publicats més de 200. La Marta ens explica de quines temàtiques són.
Propostes de natura, cultura, senderisme, museus, experiències, excursions, gastronomia, tant com vi i oli, fires, festes... En definitiva, una mica tot el que mogui aquell curiós a voler viatjar i conèixer tot el que té Catalunya.
Per exemple, en aquest apartat de racons i rutes, una de les darreres entrades ens porta a Cervià de les Garrigues, per conèixer tant el poble com els seus serveis i rutes. Per exemple, la que va al despoblat de les Besses, el Tossal de Sant Blai o la Ruta dels Set Sentits, que combina natura i la visita de 16 escultures que es troben a l'aire lliure. Una altra opció recent, el recorregut per 6 municipis de la Vall de Ribes, a saber, Campelles, Pardines, Planoles, Caralps, Ribes de Freser i Toses, o bé els dominis terrícoles de la D.O. Priorat, continguts que han aparegut recentment a la revista.
Principalment ens basem en el que creem a la revista física de Turisme Catalunya. A partir d'allí, doncs, proposem petites propostes de turisme, a més de tot allò que també ens fa arribar a cada ajuntament o oficina de turisme, que al final són els nostres principals punts forts de tot el que mostrem allí, perquè cada un sempre vol promocionar allò que té, no?
La web s'actualitza cada dia amb algun contingut nou. En temps de pandèmia hi ha menys novetats, perquè ara no ens podem bellugar pel territori. Però la Marta ens recomana que un cop tornem a sortir, visquem experiències amb personalitat i que recordem sempre com el dia després d'aquest llarg hivern de confinament. Com aquestes que ens enumera.
El portal s'actualitza cada dia. Cada dia posem informació nova, cada dia que entris trobaràs alguna petita cosa nova, perquè ara en el temps del Covid és una miqueta més complicat, però dir-vos que una vegada puguem tornar a fer el turisme del que estàvem acostumats a fer, us recomanem sobretot que visiteu parcs naturals, que feu vies ferrades, que pugeu a algun cim de Catalunya, perquè realment són experiències molt gratificants que queden al record i que sempre pensaràs en aquell lloc.
I sobretot no deixar de tastar la rica gastronomia dels llocs als que anem. Indrets que han patit molt durant tot aquest temps i els que hem d'ajudar més que ningú, com comenta la Marta Sanauja. Una opció de conèixer-los és aquesta web. L'adreça, atenció, és www.turismeacatalunya.cat, portal que demostra que tenim la sort de viure en un país molt ric a nivell natural i cultural i que ens espera amb les portes obertes. I arriba el moment de fer senderisme en aquesta casa, en aquest programa, en el Sendes. Arriba el Xavi Tió. Xavi, com estem? Què tal?
Maria, adéu, vos guard.
Anem a fer una proposta avui pirenenca, eh?
Avui farem una mica d'alçada, sí.
Vinga,
anem
doncs.
Anem altra vegada cap al Ripollès. I en aquesta ocasió, per anar, com dèiem, a fer una mica d'alta muntanya, que la teníem una mica oblidada, aprofitant l'accés a Ull de Ter, que ens puja amb cotxe a més de 2.100 metres, us proposo d'anar a fer un petit clàssic, potser no tan conegut com el de l'Olla de Núria, però que s'hi assembla. Consisteix en fer una circular en alçada que ens resseguirà tots els cims que tanquen Ull de Ter, en sentit horari, des del Gra de Fajol Petit, el Gra de Fajol, el Bastiments, el Puig d'Umbriaga i el cim de Bassivers, que tothom confon amb el Pic de la Dona. És una proposta que no para de pujar i baixar, encadenant cims i colls.
Doncs bé, aquesta és la proposta que ens fa el Xavi Tió avui, el Gra de Fajol i la volta a l'Olla de Ter, i com sempre, doncs, punt de sortida. Comencem
doncs,
aquí.
Doncs des de la carretera d'accés a l'estació d'esquí d'Ull de Ter comencem a caminar des del revolt anterior al primer pàrquing de l'estació, al costat de l'heliport, i tenim ben indicat el camí d'accés al refugi d'Ull de Ter. Estem als 2.090 metres i en 15 minuts més o menys abans d'arribar al refugi, quan traspassem per una petita palanca de fusta al Ter, que aquí no és més que un rierol encara, deixem el camí, trenquem a l'esquerra i ataquem el tram més complicat de l'excursió. Ens posem per zona de tarteres i petites canals, en terreny descompost, passem un parell de petites grimpades sense perill d'uns 20 metres per arribar a una petita balconada on arrenca un llom molt marcat que ens puja fort fins al cim del gra de Fajol Petit, 2.560 metres, el primer dels cims d'avui, amb una petita creu metàl·lica antiga.
Ja hem fet uns 500 d'alçada, més o menys.
Això mateix, sí. Tenim al nord tot el circ d'Ull de Ter i els cims que anirem fent més endavant. Del gra de Fajol Petit ens sortim cap a ponent, baixant pel llom uns 80 metres fins al pas de l'Isard, on arranquen unes canals per la banda nord. És un coll ample i pedregós, i d'allà un altre llom finet, sense complicacions i sense contemplacions pel pendent fort, ens permet assolir el gra de Fajol. Una creu metàl·lica moderna corona el cim a 2.714 metres. Aquí el que fem és agafem el camí molt marcat, que és la ruta habitual al cim, i que ens baixa fort fins al coll de la Marrana. És un coll obert, molt ample i planer, herbós, que separa les valls del Ter i del Freser, en el naixement d'ambdós rius, i que per la banda del Freser ens baixaria el refugi de Coma de Vaca. Tenim al davant la pujada al següent cim, el Bastiments, és l'alçada màxima de la proposta d'avui, i el que fem és sortim del coll cap a nord i per un llarg pendent pelat, que al capdamunt es converteix en pedregós i que es redreça una mica, arribem a la gran creu de Bastiments, metàl·lica, poc abans del cim. Ja només ens queda acabar de pujar els darrers metres fins l'allargassat cim planer, on hi ha un vèrtex geodèsic al punt més elevat, els 2.881 metres, i una mica més enllà, pràcticament a la mateixa alçada, arribem al Piolet de Bastiments. És la punta més occidental, amb una escultura metàl·lica commemorativa en forma de piolet. Estem a la frontera entre el Ripollès i el Conflent, és a dir, entre Catalunya i França. El Bastiments és el cim més oriental dels Pirineus, que assoleix els 2.800, vol dir que més cap a l'est ja no hi ha cap cim d'aquesta alçada.
Se'ns va amorosint el Pirineu.
Va baixant ja de cap, cap al coll de...
Fins a Creus i el Cap de Creus.
Aquí tenim una vista preciosa des de la Cerdanya amb el Puig Pedrós fins al Conflent, amb cims com el Carlit o el Puig Peric a la zona de Font Romeu. A tocar tenim el Cambra d'Asa, que el veiem per la cara sud, que no és l'habitual de les fotos de la cara nord, més vertical. Tenim al costat els cims que se'n van cap a la zona de Núria, veiem el Pic de Freser, el Pic de l'Infern, més enllà els Pics de la Vaca al costat del Coll de Tirapits. Veiem també el Torreneules i el Balandrau cap al sud. Per llevant tenim vista fins al Canigó amb el Puig del Tretze Vents al davant. Més a la vora tenim el Roca Colom i el Costa Bona, tota la llarga carena que davalla cap al Coll d'Ares. Una vegada contemplada totes les magnífiques vistes, comencem a davallar cap al Coll de la Geganta per l'esquena d'Asa, que així es diu el llom, deixant el petit estany de Bassivers a l'esquerra, ja dins de França. Anem resseguint en tot moment la frontera. A l'altra banda del coll, els 2.600, quasi 300 metres més avall dels Bastiments, enfilarem quasi planejant els 35 metres de desnivell fins al Puig d'Umbriaga, penúltim cim de l'Olla. D'aquí una petita baixadeta a un collet i enfilem la darrera pujada del dia que ens porta al Pic de Bassivers, 2.702. Continuem encara resseguint la frontera i baixem ara cap a sud-est per anar a passar per sota del Pic de la Dona pròpiament, això que dèiem, i arribar a la Portella de Mentet, uns plans on deixem la frontera i cap a sud, seguint una variant del GR11, baixem fort ja per entre bosc de pins fins a l'estació d'esquí d'Ull de Ter. Només ens queda sortir del pàrquing de l'estació per un corriol que ens talla els darrers revolts de la carretera per arribar al cotxe una mica més avall al començament del camí del refugi d'Ull de Ter, on hem iniciat l'excursió.
Doncs aquest és el fantàstic recorregut amb unes vistes espectaculars, amb tots aquests pics i cims tan meravellosos, amb aquests noms tan fantàstics. Jo em quedo amb Torreneules, eh? A mi és el meu preferit de topònim.
I això del Tirapits també és curiós.
I el Tretze Vents, i el Balandrau, el Costa Bona, són uns noms meravellosos. Bé, anem a fer la fitxa tècnica, com dèiem, distància recorreguda.
Estem parlant de 11,7 quilòmetres.
Desnivell.
1.160 metres de desnivell positiu.
Temps.
5 horetes efectives, però ens n'hi passarem unes 6 o 7 amb totes les vistes i tots els descansos.
Seguríssim. Grau de dificultat?
Jo hi posaria ben bé un 3,5 sobre 5 pels trams descompostos i de les petites grimpades per pujar el gra de fajol petit i pel desnivell acumulat, que comença a ser considerable.
I com sempre, que amb la cartografia.
Tenim un full de l'editorial Alpina que a escala 25.000 es diu Puigmal, Vall de Núria, Ull de Ter, i a Wikiloc tenim algunes rutes d'aquesta proposta d'avui.
Doncs vinga, preparats, preneu nota i per quan puguem, doncs la fem. Gràcies, Xavi, i fins la propera.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Seguim avançant en el viatge de la Yolanda Espuela Mendiola per la Xina. Després d'entendrir-nos de valent contemplant embadalits els ossos panda, en aquest capítol anem a conèixer més a fons dos elements imprescindibles des del punt de vista turístic. Un d'ells, els guerrers de terracota de Xi'an, prop de 8.000 peces de ceràmica datades del segle III de la nostra era, que representen guerrers, cavalls, servents o malabaristes, que tenen una alçada aproximada de 1,80 m i que es troben en tres naus dins del mausoleu de Qin Shi Huang, el primer emperador de la Xina unificada. L'altre element, la Gran Muralla Xinesa, un antic conjunt de fortificacions i muralles de pedra i terra construïdes per protegir la Xina dels atacs de les tribus mongoles i turques, i que s'extén al llarg d'uns 21.000 quilòmetres. Guerrers i muralles, els quaderns del viatger, cinquè capítol dedicat a la Xina.
Els guerrers de terracota o de Xi'an són part de la tomba del primer emperador de la Xina i eren el seu exèrcit protector. Són 8.000 figures entre soldats i cavalls que custodien i protegeixen a l'emperador. Són reproduccions en terracota a mida real que es feien amb un motlle i després s'anaven personalitzant amb diferents cares, amb diferents nassos, ulls, boques. Són un gran testimoni etnològic, ja que pretenien ser realistes i portaven armes. El que passa és que moltes van ser saquejades i altres atributs. Tenien colors, eren molt realistes. Al voltant i amb la mateixa entrada es pot anar a uns jardins que es diuen la tomba de l'emperador. Jo, per moltes voltes que vaig fer, no vaig trobar res semblant a una tomba, i això és el que m'ho fa pensar que només el nom. El recinte dels guerrers es troba un centre d'informació amb plafons informatius i aparadors amb figures o estris trobats de l'excavació. I després hi ha tres pavellons on visitar des de fora les excavacions. Es veuen com van avançant els treballs i estan els mateixos laboratoris allà i vas veient com treballen els arqueòlegs. El pavelló 1 és més gran, el que vol dir que és enorme. És el que té més figures i on estan excavades totes, posades en formació i fan realment una sensació d'exèrcit. El pavelló 2 és gran, no tan gran com l'1. Les figures estan a mig excavar i no estan en formació encara. Estan algunes tirades per terra, algunes es veu que els queda encara mig cos o més per, encara per treure, per excavar. El pavelló 3 és petit i les figures estan totes excavades ja. La seva recomanació és que primer vegis un pavelló que, tot i que té molta cosa encara per excavar, que continuïs amb un petit, però on tot està excavat, i acabis amb l'enorme, l'immens, on tot està excavat i ordenadet i polit. I tenen allà els arqueòlegs i els laboratoris i van treballant. A mi, personalment, sense desmereixer el pavelló 1, que és molt impressionant, i la feina que ja té feta, m'agrada i em sembla més interessant el pavelló 2, on sento que la història encara està per sortir, on veig i encara em queda per veure, on podia veure un guerrer a mig sortir i el podia imaginar batallant, viu, on encara no era una figura de museu.
És impressionant, ho recomano molt. És una visita que, tot i que pugui semblar que només aniràs a veure tot de figures d'un exèrcit, és molt recomanable. La Gran Muralla és un d'aquells monuments dels que tothom ha escoltat parlar. Torna a ser amb mides xineses, quilòmetres i quilòmetres de mur i fortificacions. És la més llarga del món i va ser construïda i reconstruïda durant segles. A més, d'una funció defensiva, és un símbol del poder i la unificació xinesa. Representa la unificació de la Xina, tant amb la seva mateixa unió com estructura arquitectònica. Hi ha 4 trams disponibles, entre els quals s'escull un que es visitarà. Jo vaig escollir un tram que es diu Mutianyu, que està a 65 quilòmetres de la ciutat, perquè per baixar de la muralla hi ha l'opció de fer-ho amb un slideway, un tobogan, i jo volia fer-ho. I a més, no era el tram que suposa més turístic. En el tram que jo vaig visitar es podia pujar, crec que caminant, i amb un telefèric, tipus els de la neu. Jo vaig pujar en telefèric. El telefèric no et deixa una de les puntes del recorregut del tram, sinó que et deixa potser cap a la meitat i esculls per quin costat vols tirar. Jo vaig anar primer cap a un i després el vaig desfer per fer l'altre costat. Vaig estar 4 hores o més fent i desfent muralla, i la veritat és que si va arribar un moment que notes cansament, perquè a més hi ha trossos bastant exigents, no es fa llarg. La muralla és bastant igual una vegada que has vist un tros, ja que tens mur, fortificacions, més mur, més fortificacions, pujada, baixada i repeteix. Per molt que la imagini és gran i impressionant, supera de nou totes les expectatives. És això i més. A més, de l'entorn natural, que és preciós i li multiplica grandiositat. Si t'agrada la natura, és un dels llocs per visitar. La muralla és evidentment una construcció humana, però és alhora com està alhora com molt ben integrada. No és que la deixis de veure i la confonguis amb la natura, però li escau, li està molt integrada, molt ben posada. El recorregut per la muralla pot tenir diferents i diverses intensitats. Qualsevol que no tingui problemes de mobilitat el podria fer. Hi ha un dels costats, des del telefèric, que és més senzillet. Aquest jo crec que qualsevol el pot caminar i el pot fer amb més o menys cansament i amb descansets si els troba necessaris. A l'arribar a l'extrem d'aquest costat hi ha un cartell que diu que no es continuï. Vaig sentir curiositat perquè no en tenia gaire, perquè no es podia continuar. I vigilant vaig explorar una mica més enllà. Simplement et diuen que no continués perquè és un tram que ja està sense manteniment i es veu clarament que no té qualitat per passejar com si res, amb garanties. No és que vagis a caure. Vaig explorar una mica, vaig veure altres de muralla sense manteniment, amb trossos caiguts, els arbres també una mica pel mig, i un arbre on hi havia penjades cintes vermelles que simbolitzen desitjos de la gent. No el vaig recórrer gaire, ja que en uns metres ja havia vist el que vaig valorar que seria més o menys la resta, i que arriscar-me que em multés si no algú semblant a la Xina per això no pagava la pena. També hi ha una secció a l'altre costat que sí que necessita que li posis més energia i esforç, ja que té algunes pendents importants i es noten especialment una al final. No és molt llarga, però és una miqueta per pujar-la gairebé a 4 grapes i baixar-la de cul. Arribada l'hora que vaig decidir marxar, vaig anar a buscar la baixada per l'Slideway. Va ser el punt final perfecte. M'ho vaig passar super, super bé. És un tobogan de baixada d'uns minuts en el qual tu vas asseguda amb les cames estirades amb una mena de safata gran, i vas controlant la velocitat amb una palanca que puja per frenar i baixa per accelerar.
Doncs us hem de dir adéu, però no abans sense recordar que tenim un espai web de la xarxa de comunicació local on podeu recuperar aquest programa i els anteriors. Atenció a l'adreça www.alacarta.cat/sendes-radio. Ens acomiadem. Tot l'equip que fem possible aquest programa, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper programa i, mentrestant, com sempre, que tingueu una molt bona ruta.